Fa un any i pocs dies que es va produir la tragèdia de la Dana de València. Les pluges torrencials van deixar 700 litres per metre quadrat en poques hores, el que va provocar desastres a diversos pobles de la comunitat, amb 229 morts. A més, Carlos Mazón, després del funeral d'estat on va ser escridassat pels familiars de les víctimes, ha anunciat la seva dimissió com a president de la Generalitat Valenciana, tot i que, de moment, mantindrà l'acte de diputat. Avui volem parlar amb diverses persones afectades per aquest tràgic esdeveniment que tenen vinculació amb Formentera. En Bernabé Jiménez és treballador hospitalar de l'Hospital de Formentera, infermer i també original de Sedaví, una de les zones afectades. Bernabé, moltes gràcies per atendre'ns.
De res, bon dia, Pepo.
I també tenim en Amparo Ribas, en aquest cas originària d'APA i Porta, una altra de les localitats que van ser tan afectades pel desastre natural d'ara fa un any. Molt bon dia, Amparo.
Bon dia.
Bé, gràcies als dos per poder-nos atendre'ns. Deixeu-me un moment que ho connecti amb l'actualitat, després ja passem a la vostra experiència personal, però en primer lloc, com valoreu aquest terratrèmol polític que hi ha hagut a València, que finalment ha culminat amb la dimissió de Carlos Mazón, el president?
Bé, jo crec que era d'esperar, ha tardat massa de temps, la veritat. Però també pensa que només és suficient la seva dimissió. Jo crec que darrere n'hi ha moltes més coses, però bé, era d'esperar i per la meva part des de luego és agraït.
Amparo, com ho has viscut tu, això?
Pues lo mateix, era una cosa que se veia vindre des de ja feia molt de temps, però darrere d'això n'hi ha moltes coses encara que more, que investigar, i moltes més persones que dirien que tenen que tornar també en pas de fer el que ha fet Mazón.
Bernabé, explica'ns un poc com vas viure aquella jornada de l'any passat. En quin moment vas veure que les coses estaven anant més enllà d'una pluja intensa?
Sempre recordo, estava a classe de català i els meus amics de Sedaví van començar a compartir els vídeos del que estava començant, no? Quan veies que l'aigua arribava a un palm per el carrer, ja dic, s'espera una bona. Vaig contactar a la meva família en aquest moment.
Tu eres de Formentera, eh?
Jo estava a Formentera. Jo fins al dia 1 no vaig poder arribar a València perquè no n'hi havia vol. I les primeres imatges van ser aquestes. Després vaig contactar a les 10 de la nit i l'aigua ja eren 2 metres d'alçada. O sigui, tota la nit en vela, pendent de la família, pendent d'amics. Tenia amics que, eixint del negoci del Parc Alcosa, es varen trobar amb l'aigua i varen ser rescatats de madrugada. Va ser una nit dura, molt dura. I ja no solament la nit, tot el que venia després, clar. Era esa necessitat d'anar, no poder, el consol de que la família estava a casa, però molt dur.
En el cas de la teva família, quins danys van patir?
Materials. Per sort estaven tots a casa. Dos cotxes, dos baixos, mobles...
Inundat tot.
Sí, al carrer dels meus pares, és la part baixa de Sedaví, va ser una alçada de 2,30 metres, 2,40 metres.
2,30 metres d'aigua?
Sí. O sigui, tinc el record de quan vaig arribar i vaig entrar al local i la marca del fang per damunt del meu cap.
Clar.
Sí.
Amparo, en el teu cas, com vas viure aquella jornada del 29 d'octubre del 2024? On et va agafar i com ho vas seguir?
A mi me va agafar en casa, gràcies a Déu, que diuen, pues me va agafar a casa, el meu home i jo estàvem en casa.
Perquè... Apa i Porta, eh?
Apa i Porta, sí, anàvem a anar a veure un concert a València, però pues, se feia un dia raro, era un dia raro, digueren que se quedaven. I el meu home, que a veure el barranc, jo visc a 70 metres del barranc, jo visc en el centre mateix, a Apa i Porta, i vingué correguent que venia un poc d'aigua, i lo típic, fiques toalles i tot, i comença a desbordar-se bueno, tot, en minuts se va ser la catàstrofe i ma casa arriba dins de ma casa 2,80. Nosaltres anem a pujar en dalt perquè tenim part de les habitacions tenim dalt, que som estat durant molts mesos ahí fent vida, i ja està. Nosaltres som 4 germans i els 4 germans en casa, afectats. Els meus sogres viuen en planta baixa i creien que s'havien ofegat perquè ells no tenien altura, i varen rescatar els veïns. Però això, tot això, al dia següent s'enteràvem. No tenien cobertura, el meu fill en Barcelona patint, a punt de parir la dona, que nasqué dos dies després, la dona, però va ser una nit caòtica, la veritat, i sense cobertura, perquè l'altre fill el tenia en feia porta, però no sabia res de nosaltres, i sin saber res. És que el mal és que no sabien res de la família, ni dels meus germans, ni de tota la família que... però, per lo menos, el que estem dient, tot ha sigut danys materials, pues, la casa, el cotxe, moto, lo que, pues, tot és danys materials, la família tota bé. Jo tinc un local que ara estic mirant-lo, que hem començat a reformar-lo un any després. Ha començat el dijous passat, començaven a reformar-lo encara perquè és danys estructurals i tenen que tirar parets i tot. Encara queda molt per fer, encara. Però la casa ja estem vivint allí i ja s'ha millorat tot.
O sigui, en el teu cas, Amparo, bé, doncs el que tu apuntaves, destacar que no hi ha hagut danys personals en la teva família, però sí que heu tingut danys materials, deies aquest local, i a part la casa família on vius...
La casa tota, sí, la casa tota.
Tota la primera planta malmesa.
Sí. 2,80. Ma casa 2,80 va entrar i sin saber si parava, que era la por que teníem. Sí. Perquè, claro, com pujava... I jo estic a costa del barranc, entonces se veia com anava pujant, com passaven els cotxes, xillis de la gent del carrer, perquè, claro, en mon carrer va morir un matrimoni. Bueno, pues lo que diu tot el rato la gent en la televisió és això. Eu pensé que encara te fiques un poc nerviosa de viure. Va ser molt, un ànim molt rara, però bé, fatal.
Ens dius que vivies a uns 70 metres del barranc, al barranco del Pollo, el famós barranc.
El Pollo, sí, el barranc del Pollo, a costa del casino, de l'Ateneo Musical, que és on estan fent totes les, diríem, cada vegada que connecten algun programa de televisió o algo, tot ho fan en l'Ateneo Musical. Pues això està davant del barranc del Pollo, pues jo a 70 metres. El meu carrer dona al barranc. El meu carrer és un dels que dona al barranc i pues la via venia pues molta rapidesa, s'escoltava el rumor del barranc. Nosaltres veiem de junt, pues, diríem, el que passava per dalt de l'aigua de ma casa. O sea, ma casa, com si de junt vegueres que se veia més alta l'aigua que el que era ma casa. Però, claro, passava tot cap a baix i un desastre, un desastre.
Un any després, sí. Com està Sedaví, com està Paiporta? Comença tu, Bernabé.
Jo penso que n'hi ha una miqueta de diferència de la situació de Sedaví a Paiporta. Clar, Paiporta va ser la zona zero més afectada i crec que pot ser perquè n'hi ha més cases baixes al costat del barranc, no? Sedaví, pràcticament casetes baixes al centre del poble, però a la part baixa del poble són més edificis. Crec que la imatge és més d'any a baixos, a garages i no tant a les vivendes. I també la veritat que no veus el barranc, a Sedaví no es veu el barranc i no és aquesta imatge que tots tenim d'un barranc arrasat amb ponts que s'han caigut, no, és una imatge diferent. Pot ser estiguen en la mateixa situació, encara n'hi ha edificis sense ascensor, encara n'hi ha cotxes que no poden entrar als garatges i suposo que moltes més coses, no? Com la piscina municipal de Sedaví encara no està funcionant. Em deien ahir l'alcalde de Sedaví que, per exemple, el soterrani, la part baixa de l'Ajuntament no es pot utilitzar perquè està plena d'aigua encara de l'aigua del nivell freàtic. I és una situació complicada encara, però jo penso que és una miqueta millor en Sedaví que en Paiporta.
Com esteu a Paiporta, Amparo?
En Paiporta, pues, casa sí, casa no, en casa en reforma. O sea, encara n'hi ha molt per fer, com diu Bernabé. I locals públics no n'hi ha ningú reformat encara. O sea, tot el que és local públic encara no, ni piscina, ni poli, ni... l'auditori està tancat, o sigui, no n'hi ha ningú edifici públic encara que s'utilitzi, i si n'hi ha, l'Ajuntament sí que està baix, però habilitat, no reformat, saps? Però les cases locals encara falten molt per obrir, perquè és això, falten encara molts, han aguant molts, també, és veritat, han aguant molts, però cases, per exemple, jo el veí de davant encara no, ha començat esta setmana a fer la reforma encara no han reformat res de sa casa, una veïna en què està comprant ara els mobles, l'altra està acabant encara de ficar el pladur, o sigui, encara està molt per davant, encara n'hi ha moltes coses per fer, però se nota un poquet de milloria, però en casa falta molt. I els carrers sí que estan tots encara per arreglar, és que em importa encara, com qui diu, encara no han... el que és l'Ajuntament encara no ha començat a fer res així de gran envergadura de fer alguna obra o coses d'eixes. De tot el que està és, dirien, parxes encara. Per exemple, han arreglat un poquet els carrers, si hi ha algun forat l'han intentat tapar, però el que és obra de pública no han començat encara a fer. El barranc sí que, com deia Bernabé, nosaltres el barranc el tenim al mig, no?, del poble, passa pel centre i és un barranc. Entonces el barranc sí que estan... pues, ficant les pedres per fer un poc de força en les parets, que han caigut moltes parets i està trencat. Però per lo de més, anem bé.
Sí, mira, em deien ayer que n'hi havia tant per fer que és molt difícil, no? Perquè al poble, no?, n'hi havia que canviar el cablejat de la llum, reparar les voreres. Em deia l'alcalde que tenien un projecte per a canviar l'alcantarillat.
Perquè és que això és el primer que volen fer, claro, és el que tu dius.
No saben
ni com... Mentre que no facin això,
clar,
no poden fer-lo altre.
Són moltíssimes coses i a més s'afegeix la burocràcia i la tramitació, que és molt lenta.
Sí.
Per molt que el municipi...
El més precís, perdona que te talli, és l'alcantarilla, el que estàs dient. I mentre que no facin això, no poden fer-lo de la llum, perquè si arreglen una cosa i després tenen que tornar a foradar, és... Tot una burocràcia que tenen que mesclar-la, m'imagino. Jo no ho entenc, però m'imagino que tenen que lluitar per això, ja veurem.
Mira, Nivan, també un altre formenterer d'origen valencià, ens apunta això, que la destrucció que hi ha a Paiporta, Picanya, Massanassa i Catarroja no és ben bé el que ja s'ha de dir, tot i que encara hi ha negocis, garatges afectats, però s'ha de vist una mica millor. Una mica en el cas del vostre patrimoni, ja familiar i tal, heu rebut les ajudes que es van prometre just després del desastre natural, comunitat autònoma, assegurances, estat, perquè poguéssiu una mica refer la vostra vida, les vostres cases, vehicles, etcètera?
Sí, bueno, en el cas de la meva família sí que les han rebre ja totes. Crec que només faltava la segona que va anunciar el president Masson per a l'ajuda, crec que em sembla que era de vehicle, va afegir una segona i trobo que esa és la que faltava, però la resta sí, va ser ràpid, el consorci va ser ràpid i la crec que la que va més demorar va ser la de la compra del Blake nou, però trobo que també estan totes ja compensades, sí.
Bé, en el teu cas, Amparo, no sé si heu pogut beneficiar-vos d'alguna d'aquestes ajudes per refer el vostre patrimoni, vehicles, etc.
No, nosaltres també vam rebre tot. Va ser el primer que comença la Generalitat, el Consorci també ens va pagar prompte, i bé, perquè Paiporta, pues, si ens parla d'un, no? Perquè entraven en infraseguro i coses d'eixes, però en el meu cas ha eixit bé. Des de la meva família ha estat l'infraseguro i sé que diuen que li han valorat per menys de, bueno, de burocràcia, el mateix que estaven dient, però sí que hem cobrat tot, inclús lo de Traxa, que és lo de l'Estat, que és el que jo no m'esperava, un poquet m'han donat, però bé, molt bé. I ho van rebre en estiu. O sigui que a mi no em fa falta res. Sí que tinc família que encara no les han pagat el de l'Estat, però estan pagant a poc a poc. L'últim que és el que ens feia falta, el que faltava era el de l'Estat, que va més lent. Però ho estan pagant també. En el nostre cas jo no tinc ningun problema.
Bé, Bernabé, què creus que hauríem d'haver après després de tot això que ha passat?
A veure, és que n'hi ha que anar tants anys enrere, no? És que només pensar que, clar, després de patir això, no? Dius, i com pot ser que els pobles s'hagin crescut, no?, al costat dels barrancs, no? Penses que mai va passar, però finalment passa, no? Entonces és una de les coses que dius ara, no? Com pot ser que no s'hagi tingut en compte les zones inundables i encara a dia d'avui es fan noves construccions a zones inundables. Entonces, i clar, i llavors és veritat que si no fem alguna cosa per a contenir un poc el canvi climàtic, pues, això anirà a més. Ja, l'hem patit recentment a l'illa, a Eivissa, I és que jo crec que és un poc la tendència a la que anem, que cada pluja ens anem a trobar aquestes coses.
Amparo, què creus que hauríem d'haver après? I també, no sé si tu vas sentir, tu que estaves a Paiporta, vas sentir que alguna cosa bona venia també de persones d'arreu, de València o d'altres bandes que venien a ajudar-vos. No sé si d'això també en vas aprendre.
Sí, nosaltres en el cas meu el disc, bueno, en realitat tota Paiporta, molta gent ha vingut i jo he tingut ajuda de Catalunya, de Andalusia, de tot han vingut, molta gent a ajudar-nos, així de València també, però el que ha passat també de lo dels voluntaris i tot això ha sigut és un aprenentatge que hem fet, això, lo bo és l'aprenentatge que hem fet d'això. L'altre, pues, encara queda molt perquè el que estava dient Bernabé, som zona inundable, però jo no sabia que estava vivint en una zona inundable, m'he enterat ara que vivim en una zona inundable. No sabem si diuen que no tornarà a passar, per ara tant, però no se sap, perquè el que estava dient del canvi climàtic és molt real. Ara, quan plou, la veritat que en seguida estem en alerta, us avisem, soc mestra, en seguida alerta taronja, i en seguida pues, anul·lem les classes, està clar. Per prevenció, que després millor no plou, però si no anul·les, millor pot passar. Entonces, estem sempre en l'aire, i és això l'únic que tenim que aprendre, estar un poc més... Més, no més alerta, però més previsors. Sobretot, així Paiporta, quan plou, quan ploïa, abans de la dana, pues, la gent solia treure els cotxes, i és el que ha faltat també molta gent. Pues, ara això sí que la gent ja no... Directament pues, és una cosa que no baixen a per els cotxes. Pues, si diguem que és un aprenentatge en els garatges que funcionen, perquè encara hi ha molts garatges que estan tancats, però... L'aprenentatge, la solidaritat és l'aprenentatge que m'ha après de tota la gent que ha vingut a ajudar-nos, això sí.
Bernabé, Amparo, vols apuntar una cosa més?
Sí, volia afegir una cosa, que estem parlant de la recuperació i n'hi ha una recuperació que potser sigui la més lenta de totes, que és la recuperació psicològica de la gent que l'ha patit. No? Em deien ahir que s'han ficat en marxa programes per ajudar, però n'hi ha un temor que està present, no? L'altre dia, quan les pluges d'ací a l'illa, la meva germana em preguntava, i estàvem parlant com anava per allà, sí. I em deia que les meues nebodes estaven sortint al balcó cada 2x3 per a veure com anava l'aigua pel carrer. Uf. És a dir, o sea, n'hi ha un malestar psicològic que és jo crec que és el més lent de tot. I pot ser... Quan se solucionen altres coses, jo crec que aquesta recuperació és la que va necessitar més esforç.
I tant. Bernabé, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
I Amparo, una abraçada molt forta cap a Paiporta.
Moltes gràcies per continuar donant visibilitat a lo que ens va passar i de veure el futur en un poc millor.
Bé, i tot seguit, precisament, seguim a Paiporta, en aquest cas amb la Jamila Canale, amb una entrevista que fa a un docent d'aquesta localitat valenciana afectada per la dana del 29 d'octubre de l'any 2024. Yes.
Parlem ara amb una altra persona afectada per aquesta tragèdia que va tenir lloc el 29 d'octubre. Ella és mestra de Paiporta, localitat d'uns 29.000 habitants, ubicada als 5 quilòmetres de València. Ja sabeu que la situació geogràfica d'aquest indret doncs, el va convertir en un dels punts zero de la tragèdia, ja que està travessada precisament pel barranc del Pollo. Avui parlem doncs, amb Xavier Prera Moreno. Bon dia, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Xavier, tu ets professor d'una escola. Quants anys, més o menys, tenen els teus alumnes?
Doncs mira, tenim alumnes entre 12 anys i 17 anys.
Molt bé, ja gairebé adolescents, no? També?
Sí, adolescent, en plena adolescència.
Mm. No sé si ens pots explicar una mica, no? Tu te vas aixecar aquell matí, dia 29 d'octubre, i com era, doncs no sé, la teva perspectiva del dia? Vas anar a fer feina com un dia normal? Ja es parlava, no?, d'advertència de pluges, però quina era la teva idea?
No, mira, aquell dia sí, es parlava d'una situació potencialment perillosa, El matí va ser aquí a Paiporta Tranquil, anàvem llegint notícies de l'interior, no? que ja començaven a dir que la cosa estava molt complicada, però així no plovia i nosaltres vam fer el matí a classe normal, amb normalitat, i és cert que després de classe teníem unes jornades de formació amb alumnat i demés, i ja vam decidir cancel·lar-les.
Molt bé. A quina hora, més o menys, això?
Doncs això és a les 2 quan acabem les classes, ens havíem de quedar a dinar aquí i fer la formació que ja no vam fer, a migdia.
D'acord. I per què va decidir cancel·lar-les? Ja s'havia desbordat, diguem, aquest barranc?
No s'havia desbordat, però sí que estàvem escoltant notícies que la cosa estava molt complicada a pocs quilòmetres d'ací de Paiporta. I des de direcció ens van recomanar no fer-ho i evidentment, vam posposar la formació.
Molt bé. I ja cadascú va marxar, diguem, a casa seva, no? Vostè a casa seva,
sí.
Els alumnes també. D'acord. No sé si després, al llarg de la tarda, quan ja sí que es va començar doncs, a registrar aquests incidents allà a Paiporta, doncs vosaltres, no sé si per la situació geogràfica que teniu, més o menys teniu algun tipus de protocol, esteu més o menys acostumats, no sé.
No, mira, jo no sóc de Paiporta, no sóc nascut ací, sóc nascut a Castelló, però ja fa anys que visc ací i que treballo ací a Paiporta. A veure, ací el que sol passar quan plou a l'interior és que el barranc porta aigua, d'acord? Porta aigua, però porta aigua vol dir que porta 1 metre, 2 metres d'aigua, i això és la situació normal de cada any, diguem.
D'acord.
I, de fet, molta gent a Paiporta el que fa és, quan el barranc baixa amb aigua, van a veure-ho. És com una activitat d'aquella vesprada, no? El que passa és que aquesta vegada la quantitat d'aigua que va caure a l'interior, a la capçalera del barranc del Pollo, va ser multiplicada per 7 o per 8 el que sol caure en un temporal normal de tardor.
Totalment. De fet, mira, ja registrava dades molt preocupants ja al migdia, el barranc. Bé, i després, com va evolucionar la tarda? No sé, vostè on es trobava? Es trobava a casa seva quan van començar doncs, a desbordar aquesta aigua? Viu en un pis alt? O sigui, va patir algun tipus de dany vostè personalment?
Nosaltres vivim en una casa que està en una mena d'urbanització... Al camp, no vivim al centre del poble.
D'acord.
Allà, malgrat ser una casa, l'aigua es va quedar just a la porta, no va entrar a casa. I clar, la nostra situació, jo ja quan vaig veure que ja m'arribaven vídeos i imatges del barranc desbordat, ja no vam eixir de casa.
Clar.
Aleshores, nosaltres fins al dia següent no vam ser plenament conscients del que havia, de la magnitud de la tragèdia.
Però també suposo que vau patir, no?, tal del subministrament elèctric o no?
I tant, si nosaltres fins les 2, les 3 de la matinada vam estar pendents que l'aigua no pujarà més, no acabarà entrant a casa, tapant com podíem les portes amb tovalloles i demés, però afortunadament no va entrar aigua, però sí, el que tu dius, des d'una determinada hora de la nit, que no sabria dir quina exactament, però ja estem sense telèfon i això durarà diversos dies.
Clar, i per tant,
molts...
tampoc li arribava la informació.
Amb contagotes.
Sí,
jo he sabut per vídeos posteriorment que l'aigua havia pujat 2-3 metres a les cases. No, jo no era conscient d'això. En algun moment teníem un poc de cobertura i podíem parlar amb uns amics que sí que ens teníem molt preocupats, amb la família, sí, però molt amb contagotes. O sigui, la nit va ser... molt de patiment.
I els dies següents, quan ja, doncs, diguem que es va trobar amb tot allò, i com va quedar també l'escola, no?
Mira, el dia següent, jo quan me pregunten sempre dic és el dia del gran xoc.
Ja.
O sigui, nosaltres eixim de casa i ens dirigim cap al poble, no? A veure familiars, a veure amics, i el que veiem és... és com les pel·lícules o les sèries de zombis, de mons distòpics, cotxes amuntonats, la gent amb la mirada perduda, converses que veies a la gent que no era conscient del que havia passat. En fi, o sigui, el matí següent va ser duríssim.
Clar.
Duríssim. I l'escola, per sort, està construïda de tal forma que té baix una mena de soterrani, que no utilitzen per a res, però, clar, tota l'aigua es va escolar cap avall i només va entrar un pam i mig, dos, de fang. O sigui, no, hi ha instituts i escoles de la zona de l'Horta Sud que van ser molt, molt més afectades. Nosaltres, al poder entrar pràcticament des del primer dia, ens van convertir, això sí, en un punt d'ajuda logística on distribuïm aliment, roba, productes de neteja, tot.
Cosa que també va treure, o sigui, va ser molt complicat, no? Després, perquè de la no ajuda va començar a arribar un munt d'ajuda i, clar, s'havia d'organitzar tota aquesta ajuda, a més, amb pocs recursos, no? Perquè encara no hi havia aigua, encara no hi havia, doncs, llum, i era complicat, bé, s'escoltava que era molt complicat, diguem, organitzar a la gent, no? Perquè fos un treball eficient, no?
Clar, nosaltres, en principi, això es va... L'institut on treballo jo, i som uns 100 professors, es va convertir en un punt logístic. És a dir, arribava ajuda de tota Espanya, de tot arreu, i des d'aquí s'havien de crear una mena de magatzems més menuts a cada barri o a cada carrer, i nosaltres distribuiríem això. Mm. En la pràctica, després hi havia un coll d'ampolla, i nosaltres rebíem molt, però ningú venia, o molt poca gent venia a recollir.
Clar.
Aleshores vam decidir finalment convertir-nos en una mena de supermercat per a la gent del barri, de la zona de l'institut, i amb les mans nostres d'uns quants professors que vivíem així a la ciutat o que vivien a València i que podien vindre, d'alguns alumnes i d'alguns familiars, això, ens vam convertir en una mena de supermercat on la gent venia i podia fer la seva compra, entre cometes, no? perquè en aquell moment no teníem cap supermercat a Paiporta, clar.
I des del centre després, o sigui, quan es va recuperar l'activitat, diguem, escolar?
Doncs mira, l'activitat escolar, el dia no te'l sé dir, però, però jo crec que va ser uns 40-45 dies després.
Uau!
Sí, i vam començar amb horaris escalonats... I molt a poc, i sobretot intentant pensar com vindrien els alumnes.
Exacte, perquè els alumnes entenc que moltíssims haurien perdut, doncs, familiars, igual la seva casa, no? Doncs viscut situacions de pànic. En quin estat es va trobar vostè als seus alumnes i com es va abordar pedagògicament, no? O psicològicament, doncs, aquest acompanyament als nens, als infants?
Sí. Bé, sí, nosaltres, primera i principal, que ningú ens havia explicat com fer-ho.
Clar.
I aleshores, des de l'equip d'orientació es va dissenyar un protocol d'urgència i nosaltres el que vam fer va ser treure la nostra màxima empatia i la nostra màxima capacitat d'escolta. Deixar un poc de banda les matemàtiques, el valencià, el castellà, i intentar centrar-nos en les persones, no? en aquelles criatures que venien i que cadascuna tenia la seva història, però no només la seva història, sinó també la seva estratègia per a intentar superar el trauma. Des d'aquell que s'obri i et parla, des d'aquell que no és capaç de parlar-ho, fins a aquell que només pot fer broma. És a dir, la casuística era inabordable, i nosaltres vam fer el que vam poder. I bé, un any després diria que la feina que vam fer ha sigut positiva, perquè així a Paiporta, o així a l'institut, ara mateix estem fent classe amb una certa normalitat.
Justament, acaba de passar fa poc un any, no?, d'aquest esdeveniment. No sé si heu fet alguna cosa amb els infants, amb els alumnes, si heu rememorat, doncs, les persones que desgraciadament no van sobreviure. No sé si heu fet algun tipus d'acte també amb ells.
Sí, mira, jo enguany soc tutor de quart. Des del centre sí que és cert que s'havia organitzat uns minuts de silenci a cada classe. Van parar les classes, el director va fer unes paraules i vam estar uns minuts de silenci molt emotius. Però sobretot jo crec que és la meva posició, i així ho vaig fer a la tutoria, a la classe on de quart on soc tutor, era intentar que la història no... O sigui, que fem un poc de memòria, no?
Sí.
És a dir, que no passi el temps i això quede un poc tapat per l'actualitat i per el dia a dia que és impossible d'aturar, però jo personalment me n'he adonat en els últims dies que la quantitat de feina que hem fet, feina material, d'anar a netejar les cases, d'anar a ajudar amics, a familiars, etc. A mi personalment, que no havia perdut cap familiar directe, tota aquesta voràgine m'havia fet que no haguera sigut capaç de pensar massa temps o de parar-me a fer un dol. Que així a Pai Porta hem de fer tots, tinguem o no familiars directes morts.
Clar.
Aleshores, jo els vaig fer aquesta reflexió als alumnes i realment va ser un moment superintens a nivell emocional perquè el que m'havia passat a mi realment és que el que em van transmetre ahir és que els passava de forma molt similar. Aleshores va crear un moment molt, jo diria que molt bonic a l'aula, de record, de reflexió, que és el que precisament la voràgine del dia a dia no ens ha deixat fer durant els últims mesos.
Clar, estàveu com massa ocupats reconstruint, netejant i organitzant-vos, no? Que no us ha donat temps ni tan sols ni a estar tranquils i reflexionar. Ara què? Com està Pai Porta? Com esteu allà?
Doncs mira, ara no sé, no ho sé perquè depèn de la persona.
Clar.
Depèn dels ulls amb què mires Pai Porta. Pai Porta ara mateix és un vas buit o un vas mig buit o mig ple. Depèn del teu moment personal, depèn de amb quins ulls ho mires, no?
Sí.
Evidentment, Pai Porta ara mateix és tota una obra. Cases, infraestructures, carreteres, carrers, etc. Però falta tant per fer que bueno, de fet, l'altre dia l'alcalde parlava de 7-8 anys per a recuperar la normalitat. Per tant, és que estem al principi. Perquè ha passat un any, però en la pràctica de feina real estem parlant de 7 o 8 mesos.
Clar.
Aleshores, falta moltíssim.
I hi ha veïns que han decidit, jo què sé, marxar a un altre lloc mentrestant? Perquè, clar, si no tenen la casa...
Sí, bé, jo el que puc dir són les situacions que conec, no? Hi ha molta gent que ha sobreviscut els últims mesos si la seva casa habitual tenia dos plantes, vivint a la de dalt, cuinant amb camping gas. Tinc amics també que altres amics els havien deixat un pis. Gent que viu fora, però en general la gent ha trobat... és a dir, trobem a molt poca gent a faltar, en el sentit que famílies que hagin decidit marxar no n'hi ha massa. De fet, el que estem veient sobretot és que a causa de la gran, grandíssima demanda de feina, que hi ha ara, sobretot de paleta, està venint moltíssima gent nova.
Clar. Mira.
Especialment immigració llatinoamericana, estem ara rebent moltíssima gent aquest inici de curs.
Quines preguntes es fan als nens, als infants, adolescents sobre aquesta situació?
Doncs mira, jo diria totes les preguntes es resumeixen en una, que és com.
Com?
Com ha pogut passar. O sigui, com aquesta normalitat que jo t'explicava de plou a l'interior, el barranc puja un metre o dos metres, ho veiem com una cosa simpàtica, es va poder convertir en una vesprada de terror.
I com li dones resposta a aquesta pregunta, tant que segurament tu també mateix et fas, no?
Sí, sí, sí. No, clar, i aquesta resposta té dos... O aquesta pregunta té dos possibles, o dos... Les respostes han d'anar en dos camins. La primera és meteorològica, la primera és climàtica, i és que ens hem de qüestionar com és possible que això passara des d'un punt de vista de canvi climàtic. I ahir ve la següent pregunta, que és si ens hem de preparar per a una altra vegada. I l'altra qüestió és la de les responsabilitats polítiques. Potser en l'àmbit d'un institut és més delicat de tractar, però estan ahí.
Parlant d'això, Carlos Mazón ha decidit que dimitirà. Com ho valores tu personalment, ja sense entrar en la teva tasca de professor, sinó tu com a persona, com a veí i com a persona que ho ha viscut?
Mira, a mi personalment, per a mi és una alegria, perquè hem estat 12 mesos demanant-ho, mes rere mes, perquè pensem que la gestió que es va fer d'aquell dia és infame, és horrible, no es podia fer pitjor. I una vegada ja dimitit, no pugui, aquesta alegria va acompanyada d'unes altres reflexions, d'uns altres pensaments, que ni el dia que dimitís té dignitat per a fer-ho bé, i se'n va culpant a uns i altres, presentant-se com si fos ahir la víctima i no les 229 persones que van morir. I bé, des del punt de vista polític, seguirem tenint un govern de dreta i extrema dreta, i per tant, encara que la seva marxa és una alegria, som conscients que si des del punt de vista de les persones que pensem que este país necessita un canvi, doncs ens seguiran governant aquestes persones de dreta i extrema dreta. I per tant, el canvi no serà complet.
A més, bé, moltes persones consideren que ha estat una mica tard, no? Que ha hagut d'anar al funeral d'estat que s'ha celebrat per rememorar doncs, aquestes víctimes, ha hagut d'anar i l'han hagut d'haver de descridassar els propis familiars per prendre aquesta decisió doncs, el dia següent, quan ja s'estava demanant en manifestacions massives des de fa moltíssim de temps.
Sí, jo no diria tard, jo diria tardíssim. O sigui, jo, des del punt de vista d'un esdeveniment climàtic superpotent com va ser la Dana, jo haguera entès perfectament a este senyor si el dia després o dos dies després diu que no s'ho esperava, que va cometre un error al no suspendre la seva agenda, al no posar-se en primera persona a dirigir la situació, i que, per tant, des del punt de vista polític no podia continuar sent el president perquè no ens havia protegit el dia que calia. Això jo ho agrandeix perfectament. Però, clar, un any després, havent-se assegurat la paga 15 anys d'expresident, mantenint-se com a diputat, no convocant eleccions, és que és tard i malament.
Ja. Yeah.
Des del punt de vista meu, clar.
Sí, bé, és una impressió doncs, que molta gent ha compartit i bé, ja veurem què passa pròximament, qui serà el president de la comunitat. I bé, només esperem doncs, que això, que aquests 6-8 mesos o aquests 7-8 anys, perdó, que s'ha de tardar en recuperar-se de pa i porta, que no sigui més, i sobretot que es pugui reparar tots els anys que s'han ocasionat. Moltíssimes gràcies, Xavier Pereira Moreno.
A vosaltres.
Gràcies.